Doncs en l'apartat d'entrevista d'avui parlarem d'un tema habitual cada any quan arribem, si fa no fa, per aquests mesos. Som a mes de novembre, ja ens n'hem menjat un terç d'aquest mes i ja comencem a veure aquí mateix al final d'any. Cada any fem una entrevista de presentació de l'agenda llatinoamericana mundial amb el nostre amic Jordi Planes, que no s'encansa de fer difusió i escampar arreu aquesta iniciativa que ens porta temes d'un interès increïble. Jordi Planes, sigueu molt benvingut un any més a la ràdio.
Moltes gràcies, Déu us guard.
I avui en Jordi ha vingut acompanyat de la Joquima Tomàs i Serra, que és col·laboradora d'aquesta campanya de presentacions de l'agenda llatinoamericana. Joquima, sigueu molt benvinguda a la ràdio també.
Gràcies, bon dia.
L'agenda d'enguany ve encapçalada pel lema Igualtat de gènere. Parlem d'aquest lema. Com és que enguany s'ha escollit aquest tema per cohesionar, diguem, els diferents articles o documents que es publiquen a l'agenda?
Era un tema que jo crec que l'agenda el tenia pendent i que el havia d'afrontar. Llavors, jo estic molt contenta aquest any que el gènere, perquè em sembla que mundialment, i també a casa nostra, ens convé molt aprofundir tots plegats en aquesta igualtat de gènere, que no vol dir ni molt menys que hàgim d'anar homes contra dones, això ni pensar-hi. Únicament que les dones, encara a casa nostra, som una mica ciutadanes de segona. Ja no cal dir quan sortim de casa. Què vull dir? Vull dir, per exemple, que a nivell polític les dones tenim un sostre de vidre. Per què? Hi ha dones alcaldesses, molt bé, hi ha dones al Parlament, dones al Senat, una dona en el Parlament de Catalunya, molt bé, però jo pregunto, quants presidents de la Generalitat han sigut dones?
Fins avui cap.
Fins avui. Quants presidents del govern espanyol han sigut dones?
Fins avui cap.
Cap. Llavors, què vol dir? Vol dir que arribem fins a un punt, però no podem passar. Per què? Perquè hi ha un poder, que és el patriarcat, que és el poder polític, el poder econòmic, el poder sindical i el poder religiós. I sempre que ens enfrontem amb igualtats de gèneres, reclamant els drets de les dones, ens enfrontem amb uns poders. No uns costums i unes tradicions, no. Seria minimitzar-ho molt. Ens enfrontem, repeteixo, amb el poder polític, econòmic, sindical i religiós. I llavors això vol dir, doncs, molta paciència, molt estar convençudes i convençuts de lo que estem lluitant i demanant. Això a nivell polític. A nivell econòmic, jo sempre dic, perquè m'agrada, que les dones, doncs, anys enrere i ara també, amb sous que el dia 25 ja s'acaben, en les cases es menjava i es menja fins al 31. I no preguntis a aquella mare o aquella àvia o aquella tia com s'ho feien per menjar del 25 al 31. Llavors les grans economistes han sigut les dones. Bé, al moment en què l'economia passa a poder públic i als mitjans de comunicació i tal, llavors jo em pregunto, quan es fan les reunions dels 7 països més industrialitzats del món per parlar d'economia, en la fotografia de família que es fan, quantes dones hi ha?
Ara mateix, quantes n'hi ha? Hi ha la Merkel
i prou, el dia que són els 7, prou.
I para de comptar.
Quan es reuneixen tots els països europeus per parlar d'economia, que ja són més colla, jo sempre dic, mireu-vos a la fotografia que fan de família i compteu quantes dones hi ha. Aquell dia n'hi ha alguna més pels països nòrdics. I quan alguna vegada l'any passat, que a mi em va cridar molt l'atenció, hi havia dones que vaig pensar, què ha passat? Llavors al peu de pàgina, molt honrats els del diari, posaven, són els que han participat en la reunió, més les seves parelles. Clar, perquè llavors et trobaves allà amb 15 dones i deies, on t'han sortit aquestes? Clar, era la parella dels homes, alguna parella dels homes que hi havia allà. Això per un cantó. Per un altre cantó, a mi també m'agrada que jo sento que a vegades un programa de ràdio de cuina, molt curtet, amb què es pot trucar explicant una mica, per exemple, parlen de canelons, no? Tu com fas els canelons? I surten homes i dones i diuen, jo faig els canelons com la meva àvia, jo faig els canelons com la meva mare, jo faig els canelons com la meva sogra.
La referència sempre és una dona.
Llavors resulta que les grans cuineres han sigut les àvies, les mares i les sogres. Al moment en què la restauració, perquè ara ja se'n diu cuina, se'n diu restauració, al moment en què la restauració arriba als grans mitjans de comunicació, ja hi són pel tros. Comença a comptar quantes dones surten en els grans mitjans de comunicació. del Maresme, algun altre, però el resto, tot homes. I vaig veure un reportatge d'uns cuiders que anaven a Mònaco, que n'hi havia uns 15 o 16, que els havien convidat, etc. I vaig comptar, i no ens exagero, que eren 15 o 16, i em penso que hi havia un parell de dones. Si les grans cuideres... O sigui, que el moment en què arriba a la popularitat i a manar, cuidado, a manar, les dones ja estan arraconades. I és l'home, és el poder, el que mana.
Aquesta és una realitat que pot ser més o menys incòmoda, però, en definitiva, ara mateix el món està així i hi ha una desigualtat evident, inqüestionable, entre home i dona. D'això en vol parlar l'agenda llatinoamericana 2018. Com? Què hi trobarem en aquesta agenda 2018?
Són, cada any són més de 50 articles, i com sempre diem, és una eina de lluita, no és una agenda per apuntar, sí que ho és una agenda per apuntar, i això és un pretext, una excusa, per obrir debats, per aprofundir en tots aquests temes que realment val la pena crear pensament, que ajudin a pensar, a obrir debats. I un objectiu bàsic és canviar cor i ments. Per què? Perquè el món mou... Elles mouen el món. I que, per tant, si el nostre pensament, el nostre cor, les nostres ments, els nostres valors són tan i tan limitats avui, i a més hi ha un sistema que se'n diu neoliberal en la qual els empeny aquest individualisme ferotge, a la qual tots els mitjans de comunicació, més del 90%, ja estan en mans de les grans potències multinacionals i que només miren pels seus interessos, val la pena crear aquest pensament diferent, fomentar els valors, la generositat, la solidaritat, la comprensió, la tolerància, aquests valors és el que ha de canviar el món. Per tant, aquest any, amb el tema de gènere, que és un tema de rabiosa actualitat encara, i no parlem dels països més marginats, més empobrits, més trepitjats, que aquest tema realment és un tema ferotge encara. La mutilació genital de les criatures. Si vas tu en aquests països de Centroamèrica, per exemple, una criatura que hagi quedat embarassada perquè l'han violat, doncs ha de seguir un procés i, a més, és castigada i marginada. El tema de les parelles d'homes amb homes, dones amb dones, això són tabús, perquè les lleis no afavoreixen i hi ha la gran influència, sobretot, d'aquest gran poder fàctic des de les revisions. Per tant, si no prenem consciència, si no obrim debats, si no ens posem a treballar junts, homes i dones, amb un tema que és de rabiosa actualitat, el tema de gènere. El tema de gènere és una qüestió de justícia, i que, per tant, és inqüestionable, és innegociable i és universal i a tot arreu s'ha de treballar. Però insisteixo molt en aquests països. Fer aquest any l'agenda llatinoamericana no ha sigut fàcil, perquè realment la gent es tanca en banda, i quan la gent es tanca en el seu sí, en la seva veritat, i no vol escoltar altres veritats, ja en sóc el tros.
Hi ha molts tabús, encara ho deies molt bé, Jordi, i em comentàvem que la situació actual a nivell polític, a nivell econòmic, doncs hi ha aquesta desigualtat de gènere evident i inqüestionable. A nivell de les religions també no és pas un oasi el paper que hi té la dona fa.
Mira,
Joaquima.
Sí, en Raymond Paniker deia que no hi ha cap religió.
Cap.
Un teòleg, perdó, un gran teòleg, teòleg, un gran filòsof de molt de criteri, que ell deia que cap religió té resolt la situació de la dona i tampoc la qüestió de la sexualitat, i que això marca doncs totes les religions, no n'hi ha cap que s'escapi. I jo diria sempre, quan parlem de la nostra, perquè és la que domina en el país, que què fem les dones a l'església? Ui! Hi havia una dona molt maca, feminista, que ella sempre deia, si fos, creient, si fóssim capaces les dones de fer dos caps de setmana vaga, és quan es veuria el que les dones aporten a l'església. Què vull dir? Arreglar un altar, posar flors, fregar, rentar, cuidar-se'n, sí, la catequesis, directora de catequesis, directora de caritat, de Càritas, directora del que vulgueu, secretària de la parròquia, portar els comptes, bé, molt bé, estupendo. Però quan manen les dones? Quan manen les dones? Mai. O sigui, treballar tant com vulguem, amb bona voluntat, però manar, mai. Quan s'ha de decidir, per exemple, una cosa ben senzilla, es vol canviar el rector? Bé, les dones i els homes tenen alguna cosa a dir amb aquest canvi de rector?
Ben poc.
quasi mai cap, pum, ve de dalt. On és el poder del creient, de l'home i la dona creient? On és? O sigui que estem igual que en l'aspecte polític. A l'Església no tenim un sostre de vidre com en l'aspecte polític, no. Un sostre de dos vidres, com els vidres que posem a les finestres perquè no senti la fressa de darrere, no?
Bé, doncs, i davant de tot això, quines propostes hi trobarem a l'agenda? Perquè, a veure, l'agenda llatinoamericana és una eina per obriments, dèiem. I dia a dia, a mesura que anem passant setmanes, doncs hi trobem referents, ens anem trobant aquests articles tan interessants, ens anem trobant commemoracions, aniversaris, premis, convocatòries, diferents reflexions, per anar cap a on? O com? Ara entrem una mica dins de l'agenda, sí. I posem algun exemple d'idees que hi trobarem o propostes que ens fan algun dels col·laboradors que s'hi recullen avui.
L'agenda té un veure i un jutjar i un actuar. O sigui, hi ha uns temes...
Aquesta és l'esclat, veure, jutjar
i actuar. O sigui, hi ha uns temes que són per veure la situació, uns temes que són per jutjar la situació i uns altres temes que són per actuar. Uh-huh. I a mi, per exemple, m'agrada molt que és d'una dona que en el tema de l'agenda, el nom del tema és Pioneres del Feminisme, Olimpa de Gouges. Aquesta dona és una dona del segle XVIII que no es deia pas Olimpa, no, es deia Maria. Però igual que la Catalina Albert, com que, estic parlant del segle XVIII, com que era una dona que havia publicat, que publicava, que escrivia, pamfletària, filòloga i revolucionària i feminista, si hagués posat el seu nom de veritat, res hagués pogut ni publicar ni dir. Llavors es posa Olimpa, que Olimpa tant pot ser un home com pot ser una dona.
Mm-hmm. Un terme, un nom més neutre.
Més neutre. Llavors aquesta dona va viure, naturalment, a la Revolució Francesa. La Revolució Francesa, igualtat, llibertat i fraternitat. Molt bé, estupendo. Avui encara en vivim d'això, no? Però la Revolució Francesa, el seu conjunt, varen fer la publicació dels drets dels homes i del ciutadà. I llavors ella va dir, i on som les dones? I llavors aquí va començar tot un moviment... Un moviment a favor de les dones i dient que les dones també tenien un puesto dintre de la revolució i reivindicava el segle XVIII l'educació per a tothom, el dret al treball públic, el dret al vot, igualtat de poders a la família, instauració del divorci, estic parlant del segle XVIII, creació de tallers nacionals pels aturats, creació de llargs pels pidolaires al carrer, i llavors ella va editar els drets de les dones i de les ciutadanes amb 17 articles. Avui se la considera la gran promotora del feminisme al país, no? I ella deia que si les dones podien anar al cadalse, perquè els aguillotinaven també, també podien anar a parlar en l'Assemblea Nacional. Tenia el mateix dret, perquè si pujaven en un puesto podien pujar a l'altre. I amb ella la van aguillotinar. Deixa'm ser exacte, per no confondre-me. El 1793 va ser guillotinada pels seus escrits en defensa dels drets de les dones en el país.
Això en el capítol de veure, un exemple de les coses que coneixerem, podrem llegir quan comprem l'agenda, perquè la comprarem. Exacte. I aquesta entrevista també serveix per animar una mica la gent a compartir totes aquestes reflexions. Jordi, destaca'm en algun del capítol del jutjar.
No, el tema del jutjar, jo crec que per arribar aquí doncs s'ha de llegir, s'ha de posar debat i s'han d'utilitzar els mitjans que estan al nostre alcance. O sigui, tota aquesta riquesa que trobem aquí, per fer-la extensible a la societat, doncs s'han de buscar recursos pedagògics, mitjans pedagògics. La ràdio és un, la televisió, vídeos, cartells, mapes, calendaris... I avui es troben digitalitzats, molts d'aquests materials es troben digitalitzats a la nostra web. N'hi ha altres, però si entreu a llatinoamericana.org veureu el caudal del material de recursos pedagògics que es poden trobar. No solament en aquest tema, el tema de gènere. Cada any l'agenda d'alguna manera ha sigut un de les quatre potes que té. L'agenda és la causa indígena, la causa negra, la causa de la dona també, no? Per tant, tots els articles que han sortit durant aquests 27 anys, 2008 fa 27 anys, que en Casal Bàliga i en Josep Maria Vigil van tenir aquest bon encert de crear aquesta eina, doncs es poden trobar digitalitzats a la web, llatinoamericana.org. Si voleu, per temes, el tema de la llibertat, que és un tema ben punyent en aquest moment, a casa nostra, sobretot,
ja ho crec.
El tema de la democràcia, que tant se'n parla de la democràcia, el tema del compromís polític, el tema dels drets humans, tots aquests últims temes, aquests temes han sortit a les últimes agendes. Es poden trobar, aquell professor que vol preparar una classe o aquell que vol preparar un escrit, el que sigui, poden trobar digitalitzat, o per persones. Aquell que vulgui per persones, el que ha escrit en Galeano, el que ha escrit en Boff, el que el poden també trobar en aquesta web. Per tant, aquí, abans de passar a l'actuar, hem d'anar aprofundint aquests debats i totes aquestes pedagogies que es poden utilitzar i fer presentacions d'aquesta eina, eh? Eina com a excusa. L'agenda no és aquest paper ratllat, sinó que és la història, és militància, acció i compromís. És això el que és, i és aquest dia a dia que tots podem anar portant. Per tant, en aquest espai és un procés fins a arribar ja al compromís. Nosaltres, evidentment, que apuntem que l'agenda el que vol ser és una eina revolucionària per canviar cors i ments. I per això diem textualment que és provocar les transformacions de consciència necessàries perquè sorgeixin pràctiques noves, passar a l'acció. Però el nostre carisma, sobretot, és aquest fomentar els valors.
Amb aquest lema, per provocar aquestes accions noves, entraria dins aquest veure, jutjar
i
actuar. Suposo que hem actuat poc els últims anys, els últims segles.
Sí, la gent està dormiscada encara. Afortunadament, sí. Ara sembla que hi ha un desvetllament.
Escolta, si posem un exemple de l'Olimpa de Gouges del segle XVIII i a dia d'avui encara hi ha les injustícies que hi ha o les desigualtats que hi ha a nivell de gènere, que seria el fil conductor. Per tant, anem a l'actuar. A veure, quins exemples cita l'agenda d'aquest any, així com, Joaquim, així com ens heu citat l'Olimpa de Gouges, que a nivell d'actuar, va, posem-ne un exemple,
sí,
també.
Jo diria una altra cosa, que és que sempre s'ha actuat i sempre s'ha lluitat. Vull dir, per exemple, el que tenim avui, la diferència de salaris. La mateixa feina, un home cobra més que la dona, un home cobra menys. Això si està lluitant, s'ha lluitat, i cada any, el dia 8 de març, el capitalisme ens ha fet malbé el dia 8 de març. M'explicaré. El dia 8 de març és el dia de la dona. No. A veure, tu pots celebrar el que vulguis, però el dia 8 de març és el dia de la dona treballadora. Per què? Perquè el dia 8 de març, és que vull ser una mica exacte, cuidado, no hi ha fre, vull ser una mica exacte amb l'any, el dia 8 de març de 1910, de 1905, hi havia 129 dones d'una empresa de Cotton a Nova York que varen reclamar augment de salari perquè els salaris que cobraven eren de misèria. Esclar, l'empresari va dir que no. I elles varen continuar tancades a la fàbrica. Llavors ell, com que va veure que allò, ell no es veia en cor de resoldre-ho, va dir a la policia, resoleu-me això, sisplau. Tenim 128 treballadors aquí, me reclamen un salari, i la policia agafa dos bombes incendiàries i els atira dintre de la fàbrica. Les dones estaven tancades, varen morir 129 dones cremades. El dia 8 de març del 1905. Llavors, el 1911, la reunió de dones socialistes a Europa va declarar que el 8 de març seria sempre el dia de la dona treballadora. Llavors, a mi em sembla bé que cadascú ho celebri com li sembli, però no és el dia de la dona, és el dia de la dona treballadora. I avui encara estem reivindicant la igualtat de salaris. Jo recordo, perquè jo era al sindicat en aquell moment, que quan les noies varen entrar a fer de camareres en els restaurants i en els bars, jo vaig dir, ai, que bé, mira, un pas més a tenir llocs de treball. I em van dir, Joaquima, saps per què els alloguen? Dic, no ho sé, maco. Diu, els alloguen perquè els paguen menys. I ja hi són pel tros. I tu me diràs com ho fan. Molt senzill. Ell i jo fem el mateix treball. A en Jordi li diran oficial de primera i a mi em diran oficial de segona. I, per exemple, una empresa de Girona, que naturalment no dirà el nom, va tenir una baixa d'homes en un sector de la seva empresa, que, esclar, la cosa anava coixa, i llavors va dir a les noies, guiteu, sisplau, passeu en aquella sala a treballar perquè els homes s'han donat de baixa. Les noies hi varen anar-hi, varen fer el treball normal igual que els homes. Quan els altres varen reincorporar, elles se'n van anar al seu lloc. I, és clar, algú va dir, oh, fixeu-vos, hem anat en el cantó dels homes i hem fet la mateixa feina que ells i no ens han hagut d'ensenyar res. A llavors resulta que ells i nosaltres fem la mateixa feina i ells cobren més. Naturalment, se'n van anar a magistratura i es va solucionar. Però imagina't com s'han de solucionar aquests problemes. A llavors tu me dius algun exemple de cara endavant. Mira, hi ha un tema que se'n diu... Juntes, avançarem, que és una dona africana, afroamericana, negra, com se'n diu, esclava. Aquesta dona, analfabeta, i d'una família de 13 germans. Aquesta dona va fugir, etcètera, seria molt llarg, ara poder no tenim temps. Aquesta dona, cristiana del segle XIX, aquesta dona es dona compte de la situació dels negres, dels esclaus, i de la dona. I llavors ella es converteix en una defensora de l'esclavatge, que no ha de desaparèixer, de l'evolució, i defensora de les dones. I ella tenia l'avantatge que era una dona negra que media 180. No és gaire normal que les dones esclaves negres medissin 180. I a més tenia una veu tan potenta que quan ella ens raonava posava per nom la dona impossible, perquè havies de callar, perquè ella, el seu to de veu, estava per damunt. Va ser una dona revolucionària, una dona que va lluitar contra l'esclavatge, que va lluitar per les dones, i va formar part el 1851, som al segle XIX ja, de la Convenció dels Drets de les Dones a Ohio, Estats Units, amb un discurs que va entrar a la història. ¿Acaso yo no soy una mujer? I llavors va defensar d'una manera imponente com no hi havia d'haver esclavatge i com les dones eren exactament igual que els homes. Però hi havia un clergue a la convenció que defensava les dones blanques, que se'ls havia d'ajudar. I les negres, com que eren inferiors i com que eren menys intel·ligents, no se'ls havia d'ajudar. Però com que totes eren pecadores, no s'havia d'ajudar ningú. Uh-huh. Llavors, ella i el clergue va utilitzar la Bíblia per defensar això. Llavors, ella va dir que si Déu havia creat una primera dona i aquesta primera dona havia revolucionat el món, avui totes les dones juntes podíem aixecar el món com era abans. Avui dia aquesta dona se la considera santa. L'Església d'Anglaterra la commemora com a santa, l'Església Evangèlica Nord-Americana i altres esglésies luteranes com a renovadora de la societat. I la NASA, quan va enviar la seva nau espacial a Mar, va posar el nom d'ella. Sojourner. O sigui que seria una demostració de com lluitant podem lograr que les coses canvin. I hem de lluitar tots, homes i dones. No sé si ho he dit abans, però ho repetiria. Perquè és una lluita comuna. Perquè a tots ens afecta. Si les dones som ciutadans de segona, l'home queda entremig. I no pot ser. Hem de ser tots ciutadans de primera. I a més, una altra cosa que diria és que hem de tenir clar que lluitem contra tot un sistema, i les lluites contra un sistema són llargues i dures, i llavors hem de tenir molta paciència. Perquè hi ha un altre tema que jo he trobat interessant, que diu l'ètica del feminisme, que també ens ajuda a que el feminisme, com va començar, quan deies que era feminista, et deien de tot, menys guapa. Perquè eres una amargada, érem divorciades, no havíem trobat un home, lluitàvem contra els homes, mentida. Quan el feminisme el que defensava era l'igualtat de salaris, l'igualtat de drets, l'igualtat a dintre de la família, l'igualtat en l'educació, que les nenes i noies poguessin arribar de l'escola, a l'institut i a l'universitat i anar avançant, no? I llavors trobo interessant aquest tema que diu l'ètica del feminisme. Per tant, ser feminista avui és una ètica.
Ja ho crec. L'agenda llatinoamericana ja és al carrer. Sí. Ja la podeu adquirir, ja la podeu trobar. En el cas de l'escala, Jordi, la trobarem a la llibreria Vitel·la, entenc.
Sí, sí. A l'escala sí, Ciro Girona, la coordinadora d'ONGs, el telèfon és el 972-21-9916, si no podem entrar, com us deia, a la web, llatinoamericana.org, i que, per tant, aquesta gran família, la gent l'hem d'anar ampliant, perquè ens convida. I aquí el Pere Casalvàlia i Josep Maria Fichil fan aquest gran pas que diu textualment a la pàgina 5, a sota de tot, diu, els continguts d'aquesta obra són propietat del poble llatinoamericà, que dona permís per copiar, citar i reproduir lliurement sense demanar permís. Per tant, la gent del missatge És el qui se'l
escampem, escampeu-lo, feu-lo conèixer i apliqueu-lo, si m'ho cas. De presentacions en fan múltiples.
Sí,
de moment,
una cinquantena.
De moment no n'hi ha cap de programada a l'Escala en concret. Sí. Això no treu que no s'hagi de fer.
No s'hagi de fer. Si hi ha una llibreria, si hi ha un col·lectiu, qui sigui...
Els doncs... últims anys s'havia fet amb Càritas,
sí,
em sembla.
Sí, s'havia fet amb Càritas, s'havia fet a l'Ajuntament, s'havia fet de moltes maneres. I si a l'Escala hi ha algun col·lectiu que s'anima, nosaltres estem a la vostra disposició. I si a més el telèfon em pot trucar al meu particular, el 616-55-210, Jordi Planes, estic a la vostra disposició, per si us faltés doncs, la infraestructura necessària per fer aquest acte de presentació, sigui l'Escala, algun poble veí, algun col·lectiu, allà on sigui.
Si més no, de presentacions les més immediates, per exemple, la d'avui al vespre.
Sí,
avui al vespre a les 8, Figueres, amb conferència... Sí. A càrrec de la Glòria Sanz, sí. Professora d'Educació Secundària, sí. I projecció d'algun audiovisual comentats per Jordi Roig i en Jordi Planes, sí. Mateix, coordinador,
sí,
sí. De l'agenda.
Sí, jo mateix. Sí.
A les 8, on es fa? Al casino, al casino Menestral, al carrer Poeta Marquina número 2.
Sí, que està aquest lloc era l'antic jutjat, que és provisional perquè el casino està en obres i, per tant, aquest altre lloc a l'acte de presentació.
Joaquima, encara un...
un petit incís.
I tant.
Mira, l'Institut Català de la Dona ha editat aquest llibre, que es titula Elles, i són... perdó, diria una altra cosa abans. Si ara ens preguntessin a tu, a mi i a en Jordi, digueu-nos tres o quatre dones catalanes, dels països catalans, que s'hagin destacat per la seva combativitat i lluita en el seu món artístic, en el seu món cultural, en el seu món de l'ensenyament, en el seu món de la sanitat, sabríem dir quatre noms de quatre dones?
Mm. Sortirien estirant, eh? Jo de seguida aniria cap a la literatura i no et sortiria gaire de la literatura.
Vale. Doncs llavors, què ha fet l'Institut de Dones, l'Institut Català de Dones? Ha editat aquest llibre, que són 65 dones oblidades de la història. I llavors hi ha dones, des del cicle primer, el 12, el 13, el 14, el 15, el 17, el 18, el 19, fins al 20. I són només dues pàgines, molt senzill de llegir, molt ben fet i molt maco. I encara no hi són totes, perquè no he trobat a faltar alguna que hauria de ser-hi. Però són 65 dones que varen lluitar cadascú en el seu món. I va lograr, dintre les seves possibilitats, perquè també hem de pensar que els canvis són petits i que els canvis es van fent de mica en mica. I, a més, no podem deixar passar res. A nivell d'anar contra la dona, no podem deixar passar res. Jo sempre dic que coses petites que sembla que no... Mira, jo quan treballava a tenir el públic, perquè la feina era així, i venia algun home i deia, escolti, senyoreta, i jo li deia, perdoni, si jo fos un home, vostè me diria, senyoreta? Ai, no, disculpi, dic, no, jo ja ho entenc, que vostè me digui, senyoreta, però és que no, a un noi no li diria senyoret? No, té tota la raó. Doncs miri, digui'm senyora, si li és igual. Això ho vaig dir al meu jefe. No et preocupis, que més, ho diré endavant. Per què a mi m'han de dir senyoreta? Què n'han de fer si sóc casada, soltera, viu, desaparada? Digue'm senyora. Això és una discriminació. Oh, és que això és molt maco. No, de maco no en té res. Això és discriminació. Perquè no es tracta d'igual els homes que les dones. I això és molt petit. Però de coses petites anem caminant i anem avançant. Mira, jo sóc creient en un Jesús i en un Evangeli. I jo, a la parròquia, llegeixo les lectures a vegades. Hi ha una lectura de Sant Pau que diu que les dones han de ser submises als homes i que les dones han d'obeir els homes. Quan aquesta lectura surt, jo dic, el celebrant abans, mira, perdona, avui no llegiré, que estàs afònica. Dic, no, afònica res. És que aquest text de Sant Pau jo no el vull llegir i en ple segle XXI no el vull llegir. Ah, bueno, no et preocupis, el canviarem. Vale. No és res, però sí que és. Vull dir que de coses petites en podem fer tots, homes i dones. I aquestes coses petites ens fan caminar i fem història, perquè les dones fem història.
Una cosa petita que es pot fer, i és l'excusa d'aquesta entrevista de cada any, és comprar l'agenda llatinoamericana, anar o assistir a les conferències que es fan o les presentacions que es fan. Avui hem citat la de Figueres, a veure si acabem de lligar algun col·lectiu de l'Escala que la vulgui presentar també en aquí. I lligat amb l'agenda, en Jordi ens porta sempre el calendari. Un calendari on hi ha una recull de personalitats i efemèrides, o ens porta el mapa. el mapa de Peters, sí. Aquell mapa que veiem la terra de Caspar Vall i ben estiragunyada, podríem dir, però no, aviam, és una representació ben significativa de la importància sobredimensionada que donem a l'Occident i infravalorada que donem als continents del, diguem-ne, o mal anomenat Tercer Món, sí. O no, o és un Tercer Món, sí. Vulguis que no, no? Sí. Jordi, una petita referència a aquest calendari, sí. I un any més a l'edició del mapa de Peters.
Sí, el mapa de Peters va sortir l'any passat i, esclar, l'hem girat al revés. I, esclar, el mapa Peters, els que el coneixin, sapigueu que els mapes tenen una intencionalitat. I el tradicional Mercator, doncs resulta que els països enriquits són manipulats, són més grans, i els pobres són més petits. Llavors va venir un cartògraf que es deia Peters i que va fer un mapa que es costa no 100% a la realitat, però sí que quasi bé. Llavors, aquest any, quan vam fer l'edició, vam dir, doncs, el farem girat. I per què el feu girat? O per fer pensar, esclar. Per què? Els rics sempre han de ser dalt i els pobres han de ser baix. A veure, girem. I hi ha aquesta connotació, no? I llavors nosaltres oferim cursos, un taller, explicant la història dels mapes. O per què els mapes són així i per què ara surt aquest nou mapa. Per tenir una mirada més justa del món. Bé, llavors també editem, entre molts altres materials, doncs aquest recurs pedagògic que és el calendari. I el calendari és socialitzat, com tots els temes de l'agenda. Són socialitzats. Avui, si tenim l'agenda llatinoamericana amb el tema de gènere, va ser perquè es va preguntar, perquè es va socialitzar i es va valorar que aquest tema era un tema pendent, molt delicat, però que havia de sortir. El calendari també tenim en compte, doncs, que hi hagin personatges de tot el món. Però sempre hem tingut en compte que almenys més de la meitat fossin paritari, és a dir, que tant hi fos d'homes com dones. L'any passat la majoria eren dones, i aquest any també. I tenim religiosos, que hi surt un religiós, però també un polític. I recordem la figura d'en Fidel Castro. Alguns diuen, no, Fidel Castro. O, bueno, Fidel Castro, perquè resulta que els mitjans de comunicació ens han fet veure que un país oprimit resulta que se n'està sortint, malgrat l'opressió, Doncs, per què no un reconeixement a persones que amb els seus errors, perquè tots som persones i que descobertem errors, doncs també ha fet coses bones. Doncs nosaltres hem portat en Fidel Castro en el calendari d'aquest any, com al seu moment hi van posar un Chávez, que també va ser manipulat pels mitjans de comunicació. Per tant, fixeu-vos que a vegades l'agenda i els recursos pedagògics incomoden. I el que volem és això, que amb tota llibertat nosaltres podem expressar i ho podem posar a debat. I podem parlar-ne. I si debatim, jo a vegades vaig a algun lloc creient que jo tinc la raó, però no, com escolto un altre, dic, oita, veus? La raó que tenia i és diferent. Hi ha aquesta riquesa d'aquest debat. I per això nosaltres insistim tant amb els debats. Actes com avui, aquí, en la ràdio, potser la gent no pot participar tan directament, però amb un acte públic, un acte de presentació, un acte de debat, sí que pot participar. I aquesta comunicació és vital. Perquè avui tenim molta informació, però no tenim la comunicació de veure'ns, de tocar-nos, de mirar-nos, de saludar-nos. I això és vital, també. I això també és el que pretén, doncs, la gent de llatinoamericana. Per tant, benvinguts tots aquests recursos pedagògics que els podem trobar per internet, aquest calendari, el que pugueu tenir, i el que no, com insisteixo molt, gratuïtament el podeu obtenir a la coordinadora d'ONGs.
A Ràdio L'Escala, un any més, jo agraeixo molt efusivament a en Jordi Planes que hagi vingut a explicar-nos i a presentar-nos a l'agenda. En aquest cas, 27a agenda, 27 anys ja consecutius de publicació d'aquest magnífic document o aquesta eina de treball, de divulgació i de consulta diària. Avui, presentació a Figueres. Un dia a concretar, jo estic segur que en farem també una a L'Escala. Moltes gràcies, Jordi.
Gràcies a vosaltres, de tot cor.
Avui en Jordi ha vingut a acompanyar de la Joquima, Tomàs i Serra, que està participant a totes les presentacions que s'estan fent aquest any. M'ha agradat molt compartir aquesta estona amb tu, Joquima.
Gràcies, moltes gràcies, molt amable.
Fins una altra. I permeteu-me posar-hi una cita, perquè tinc el calendari aquí davant, si més no el calendari en format punt de llibre i una picada d'ullet a l'escala, perquè quan parlem d'igualtat de gènere, ostres, a veure, una figura emblemàtica i que ens estimem molt i molt és la Caterina Albert. I la cita que surt en el mes de gener aquí diu: no ha de quedar ningú d'aquí a 50 anys que digui Víctor Català quan vulgui dir Caterina Albert.
I que, perdó, va haver de fer igual que la del segle XVIII...
Sí, senyora.
...per canviar-se, fer un pseudònim per poder publicar. Perquè si quan ella va publicar Solituds hagués posat la seva firma...
Hauria sigut una cosa...
No, és que no hagués pogut escriure res més. Res més. Això l'haurien arraconat i no hagués pogut escriure res més.
Doncs fins aquí aquesta entrevista, Joaquimo. Moltes gràcies.
A tu.
Jordi, a reveure.
Gràcies a vosaltres.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.